són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day London City, a crew called C2C. They came to rock the
party. Say what? Dissabte al matí ens agrada posar-nos en forma, volem tractar bé els bons hàbits, agafar-los. Tenim el Fito Florença aquí, que ell és director esportiu de Coa Center. Molt bon dia, Fito.
Molt bon dia, Noé.
I com diem, ens volem posar en forma. I cada tardor jo diria que parlem del mateix. Diem, aquest any sí, començo a fer esport. Exercici. Però Fito, estaràs d'acord amb mi que és un propòsit que no sempre s'arriba a complir. De fet, moltes vegades s'abandona.
De fet, quasi sempre s'abandona perquè l'enfoc segurament no és del tot correcte. De vegades, mira, és un terme que vaig descobrir fa poc, li diuen les mataciones, quan venim de les mataciones, no? Que seria una mica raro un català, matances, no? De vacances, però...
Ah, val!
Mataciones, en fi, per excessos de menjar, d'alcohol, de... família també, no? I fi, llavors ens sentim...
culpables, primer que...
Sí, sí, molt culpables.
Que ja sabem que per l'Anabel aquest terme culpabilitat és fatal, també per les dietes, doncs venim amb, aquesta mica de sensació de culpabilitat.
Llavors, clar, moltes persones volen posar remei, però moltes d'elles, ja que és un dels propòsits, és segurament el propòsit, més que el gener fins i tot, i moltes persones ho enfoquen des de doncs, la imatge, des de baixar uns quilos, des de la talla del pantaló, des d'aquesta vessant. I aquesta vessant no funciona, doncs al final doncs, ja ho sabem, no? Doncs, al final, això és càstig, és algo que no s'ha d'enfocar des d'aquí. S'ha d'enfocar sobretot en començar amb calma, el cos té el seu temps d'adaptació, no hem de recuperar els 20 anys que no hem fet res, o 10, o 5.
En un dia.
En un dia.
Ni en una setmana.
Ni en una setmana, ni en... O sigui, tot el que, quan comencis, et dugui a pensar que uf, és massa hores d'entrenament per setmana, massa intens. Sí, massa intensitat o, en fi, sí, qualsevol sensació d'aquest tipus que genera una mala relació amb l'exercici físic, doncs fuig d'aquí, no? Al final ha de ser progressiu. Al principi és més important dedicar-te almenys dues hores a la setmana fent exercici. Fer exercici no és acabar exhaust o exhausta, no? També pot ser treballar la mobilitat, treballar els estiraments. Al final és començar a dedicar-te un temps, a gestionar el temps per cuidar-te. Dues hores de 168 hores que té una setmana. O sigui...
Sí, sí, és poquet. Dos dies a la setmana, a més no cal que siguin les dues hores al mateix dia.
Exacte. I sobretot, sí, dues hores a la setmana, amb dies separats, i a partir d'aquí, conforme el teu cos es va adaptant, va passant una primera fase d'adaptació, no? Doncs cardiovascular, de combinació amb la vida diària, familiar, obligacions, professional, etc. Doncs quan tot això va encaixant i et trobes millor que pitjor amb aquesta fase, i ja necessites una miqueta més, llavors és quan anem a buscar el que has d'assolir en número d'hores, amb intensitat, etc., per implementar-ho per sempre, no? I t'has de preguntar així sempre? No, doncs llavors per aquí segur que no és.
Clar. Per tant, ho hem de disfrutar, hem de buscar alguna cosa, algun exercici que també ens ajudi a disfrutar-ho, i després ens hem de plantejar com que guanyarem energia, que guanyarem benestar, no per la bellesa, per la part més física, sinó per la part física i mental.
Cap persona... se sent malament després de fer una sessió d'exercici físic acotada, al seu cas, cap persona. Seria tot el contrari.
Si et sents malament, és que ho has fet malament.
Clar.
Això és important.
I quan ho has fet bé és quan es redueix l'ansietat, inclús de l'inici, no?, de la temporada, no?, d'aquesta, no sé com dir-ho, aquesta depressió postvacacional, si se li pot dir així, no?, o per la feina, per els col·legis que comencen, etc. Això ajuda a reduir l'ansietat, a dormir millor, a relacionar-te millor, en definitiva, sentir-te millor i instaurar l'hàbit, per tant.
Exacte, doncs això és el que volem. Ens hem proposat de tornar a fer exercici aquesta tardor, aquest curs, aquest inici de moltes coses, i també inici esportiu i fer-ho pensant en el benestar, tant físic com mental. No només per la part física i estètica, sinó per viure amb bons hàbits saludablement, que és el que aquí ens proposem a la Primera Pedra. I ho fem sempre de la mà del Fito Florenza, que és director de COA. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies a tu, Noé. Molt bon dia a tothom.
La Primera Pedra. Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Avui l'Eva Comas Arnal ens vol fer pensar. Ha triat un llibre de filosofia molt ben concebut, ben il·lustrat i que segurament ens sacsejarà la consciència. Es tracta de Filòsofes de la Contemporaneitat, de Núria Sara Mires Boronat, publicat per Edicions de la Universitat de Barcelona. Eva, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, a veure, per què ens vols fer pensar? Per què un llibre de filòsofes? I de fet, quines filòsofes són les que estan en el llibre?
Mira, deixa'm dir-te que l'autora, que s'ha anomenat el nom Núria Sara Mires Boronat, a mi realment em va fer pensar moltíssim, perquè ella és professora de filosofia i em va explicar que ha estat comptant quants són els llibres de dones que es poden llegir a la carrera de filosofia, és a dir, el cànon, el grup de llibres que es recomana llegir a l'alumnat, i saps quants són?
No.
Quants? Zero.
Zero. Oh.
És a dir, que tu et pots passar, diguem-ho bé, tu et pots passar els 4 anys de grau de la carrera de filosofia a la UB, a l'Autònoma, en altres facultats, i això passa a diversos punts del món, a la gran majoria del món, i no s'estudia cap filòsof.
És que estava fent un repàs mental.
Clar,
de la
pensa,
meva situació
pensa,
des de la infància.
Aristòtil, tota... Plató, sí. Kant, Descartes...
Per més que recitis filòsofs, sempre són filòsofs.
Sí,
mai
i
filòsofes.
En canvi, hi ha veus femenines que han pensat... Això, quin missatge dona la població?
No,
és que és molt greu, que les dones no pensen.
I no existim.
Vostès es pensen que la Noemí Polls i jo, Eva Comas, no pensem?
No pensem, molt malament.
Esclar que pensem. Sí. I hi ha hagut filòsofes grandíssimes.
Segur.
Que han fet obra, han deixat obra. I això encara em sembla més important. Després t'ho explicaré. Quin és allò que identifica a les filòsofes? Perquè les filòsofes són diferents que els filòsofs.
Segur.
Mira, et parlo de quines són les filòsofes,
a veure,
que hi ha en aquest
llibre. Diguem els noms perquè
es
recordin encara més.
Exacte. Mira, Jane Addams, que és nord-americana, i que va crear una institució meravellosa a Chicago, que es deia Hull House, i que es tractava de fer una institució on tothom que volgués aportar... activitats culturals, filosòfiques, de pensament, fins i tot gent que no tingués cap lloc d'acollida podia anar a viure-hi, i va transformar el barri a partir d'aquesta Hull House, que va estar en funcionament, atenció, des del 19 fins a l'any 2012. Imagina't, no?
Déu-n'hi-do.
Després també parla de Charlotte Perkins Gilman, que és una filòsofa i al mateix temps una escriptora, que és una de les mestres del gènere gòtic als Estats Units, que no és prou coneguda i que era tota una revolució a nivell mental, aquesta filòsofa. Judith Chalker, una d'aquelles veus, una d'aquelles dones que, sent nascuda a Lituània, va haver de fugir per tot el tema nazi perquè ella era jueva, i va haver de marxar fins a Suècia, de Suècia se'n va anar fins a altres punts del món, va arribar al Japó amb la seva família i van entrar al Canadà. I arriba a donar classes a la Universitat de Harvard. I essent a la Universitat de Harvard, dius, després de tot aquest periple, arribes fins i tot al màxim que es pot arribar com a filòsofa, va haver de patir un ambient tòxic pel fet que era precisament dona. I té un text sobre la justícia tan i tan bo. O sigui, és impressionant les seves reflexions. Després també un altre nom conegudíssim que no ens podíem deixar, que és Angela Davis. També parla d'Audre Lorde, una filòsofa que ha tractat molt a tots els temes LGTBIQ+.
Al final.
I després també Vandana Shiva, amb tota la seva oposició a aquesta gran multinacional que és Monsanto, no? O sigui que,
sembla mentida,
un ventall
sí, sí.
de sis filòsofs, és un llibre gruixut, allò que dèiem, no?
Dens, sí. però suposo que fàcil de seguir també, no, el seu discurs?
És que està fet amb molta ànima, perquè realment, i té un pròleg, mare de Déu, quin pròleg.
És una joia aquest llibre, Eva.
I està superben il·lustrat, perquè quan el feia, la Núria Saramires Boronat li va demanar a la seva germana, que és il·lustradora, que fes una il·lustració per cada una de les filòsofes.
Que bonic.
I està amb una frase a sota, és fantàstic.
Una delícia fantàstic. De llibre. Havia de ser una dona, per això, qui l'ha escrivís.
Sí,
clar. Tornem al mateix punt. I, per tant, explica'ns qui és la seva autora.
Sí, com et deia abans, és doctora en filosofia, professora de la Universitat de Barcelona, que imparteix classes. Ella es va doctorar amb una tesi a l'any 2009 de dos filòsofs homes, Gadamer i Wittgenstein. Però a mi em fa molta il·lusió que sigui Wittgenstein i com l'agafa i com el tracta, perquè Wittgenstein té tota una teoria dels jocs. De fet, quan va escriure la seva obra, hi ha un moment Wittgenstein que canvia de punt de vista i que se'n va a estudiar com els nens aprenen, nens petits de 3, 4, 5 anys, com els nens aprenen a les aules. I va fer tota una teoria del joc, no? I Núria Saramires Boronat agafa tota aquesta reflexió sobre el joc, sobre l'aprenentatge, i això és una de les branques que estudia molt un corrent filosòfic que es diu pragmatisme i que consisteix a veure com el joc, no?, té una importància capdalt en l'aprenentatge. Un dels filòsofs més importants en això és John Dewey, que és amic, precisament molt amic, de Jane Addams i que l'enaltia moltíssim a Jane Addams. El que passa és que amb totes aquestes filòsofes que hem anomenat hi ha un problema greu, gravíssim de recepció. Per molt que els seus contemporanis homes les alabessin, diguessin que la seva obra, la seva contribució era fantàstica, després, al cap del temps, no queden en el... No es llegeixen, les editorials no les editen. Pensa que jo vaig
passant
agafar...
Passant en el món de l'invisible, és curiós.
Vaig agafar i me'n vaig anar a la Biblioteca de Barcelona a veure quantes d'aquestes filòsofes teníem obres traduïdes en català i, clar, només hi ha... De Jane Addams només hi ha un llibre i és el que ha traduït precisament l'autora Núria Saramires Boronat, no?
No, o sigui que... Tot el mèrit a la Núria Saramires Boronat, perquè és que realment, si no fos per ella, probablement ara mateix, per exemple, no l'estaríem parlant.
Sí, 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 sí.
I com que no tenim temps per tractar a fons totes les filòsofes, si et sembla, parlem una mica més en profunditat de la Jane Addams, que és la primera.
Sí, a mi hi ha una cosa que em fascina d'aquesta autora, que és un concepte que ara fins i tot algunes tendències d'esquerres s'han apropiat, que és un concepte que es diu progrés lateral. I consisteix, ella, tal com t'he explicat, té aquesta institució a Chicago que funcionava amb creem xarxa. Fem que, és un pensament filosòfic, polític i social, des del meu punt de vista, molt avançat, és a dir, si no avancem tots junts, no avancem. No serveix que un progressi molt si els altres queden enrere, no? I això és el que es diu progrés lateral, que els comuns i altres grups polítics ara s'estan apropiant i que em sembla realment molt vàlid.
Mm-hmm. I si haguessis de dir, has comentat per aquí, ens has deixat aquí amb una coseta aquí dintre, què uneix el pensament d'aquestes dones?
Sí, que jo no sé si, o sigui, almenys aquestes sis que hem anomenat les identifica molt, però jo penso que fins i tot és extensible, això que diré ara, a les filòsofes dones. No fan una distinció tan clara entre pensament i acció. És a dir, tot allò que es pensa ha de ser factible de portar-se a la pràctica. Això és el que uneix, i que defineix bastant el pragmatisme, però és el que uneix aquestes sis filòsofes. És a dir, Jane Addams basa la seva ètica en l'acció, precisament, no? I, clar, crec que és fantàstic, perquè la filosofia Fins ara ha sigut molt abstracte, de fet, el pensament, clar, evidentment és abstracte, però no té per què estar deslligat de la realitat material i de la relació interpersonal i de la vida quotidiana.
Doncs segurament alguna cosa t'he dit també, en general, la manera de fer de les dones, no?
Sí.
Segur que sí.
Exacte.
En general,
sí.
No només les filòsofes en aquest cas. Doncs mira, qui vulgui reflexionar més, que ho tingui present,
sí.
Que és aquest llibre que tracta sobre les filòsofes de la contemporaneïtat.
Sí, precisament n'estem fent un club de lectura a la Universitat de Barcelona, gràcies a Edicions UB, i el lloc és precisament a la llibreria Libri, que semblava que s'havia de tancar, però no.
Ah.
Libri no tanca i fa clubs de lectura. I fa clubs de lectura amb obres com aquestes, i el pròxim club de lectura serà el dia 22 de novembre amb una obra en què reflexiona, escrita per Jordi Casanovas, que és biòleg, i reflexiona sobre el concepte de gènere a partir de la ciència.
Doncs mira, també serà interessant de seguir i ens agradarà que ens expliquis una mica, ens faci 5 cèntims un dia. Doncs Eva, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu i bona lectura.
Gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
La darrera vegada que vam parlar amb el nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer, el vam deixar als Alps albanesos fent rutes de senderisme per aquesta zona. En el viatge d'avui, per tant, volem continuar descobrint Albània, aquest país dels Balcans que s'ha posat de moda. Hem conegut el nord del país, amb aturada a Kruja i l'antiga capital d'Albània, i també a Shkoder, la capital cultural i catòlica d'Albània i la porta d'entrada als Alps albanesos. Molt bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia.
Per tant, avui seguim per Albània i ens anem, suposo, que cap al sud.
Sí, del nord anirem al sud i la primera parada serà a Berat. Com us vaig dir en l'anterior espai, ens haurem de carregar de paciència perquè Shkoder i Berat estan separades per 200 quilòmetres, un recorregut que trigarem unes 4 hores en fer-lo anant bé, eh? Ara bé, la visita a Berat val molt la pena. De fet, per mi, Berat és el lloc que més m'agrada d'Albània.
I què és el que la fa tan atractiva?
La seva història, fundada fa 2.400 anys, és la ciutat més antiga del país. Tres barris antics, amb moltes mesquites i esglésies, on es veu la bona convivència que hi ha entre catòlics, ortodoxes i musulmans. Té també, no cal dir-ho, una gran ciutadella amb un mirador amb excel·lents vistes a la ciutat i amb una antiga església ortodoxa convertida en un museu on podrem gaudir de magnífiques icones del segle XVI, obra del pintor i arxipestre Onufri.
I escolta'm, tinc entès que Berat se la coneix com la ciutat de les mil finestres. Per què?
Sobretot per la imatge que es té del seu centre històric. Si ens posem al mig del pont per a vianants sobre el riu Osum, veurem davant nostre les cases que s'enfilen cap a la ciutadella, amb un munt de finestres sobre parets blanques. És com si una munió d'ulls ens estiguessin mirant. Un altre lloc destacat és l'Hotel Colombo, un edifici que imita el Capitol de Washington, que es va construir l'any 2009 com a universitat pública i laica. El projecte universitari va fracassar i el 2019 l'edifici es va reconvertir en un modern hotel de 5 estrelles.
Val, doncs vinga, de Berat cap on ens portes?
Anirem d'una ciutat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO a una altra que també ho és. Anirem de Berat a Hirokaster, en un recorregut de 210 quilòmetres que també trigarem unes 4 hores en fer-lo. En el camí, a uns 25 quilòmetres de Hirokaster, ens podrem aturar a una zona on hi ha diferents fonts d'aigua fresca i que sembla, de veritat, el passeig de Gràcia de la gran quantitat d'albanesos que hi van per buscar aigua.
Escolta'm, de Hirokaster, què destacaries?
T'ho imagines?
Castell, també?
Exacte. Sí. De fet, la ciutat, formada per més de 350 cases de pedra, gira al voltant del seu castell, una gran fortalesa militar on en el seu interior trobem una església, un museu militar i també podrem gaudir d'excel·lents vistes sobre el poble i la vall envoltada d'una bonica serralada. Recomano visitar també el seu centre històric, empedrat, costerut, i amb un munt de botigues de souvenirs. Entrar en una casa otomana, la casa Skendulak, per conèixer com es vivia a l'època de domini otomà. I molt a prop trobem el museu etnogràfic instal·lat a la casa on va néixer el dictador comunista, Enver Hoxha. Recorda, Noé, que ja vam explicar que els albanesos a Hoxha no l'anomenen pel seu nom, sinó que simplement es refereixen a ell com el nom del dictador, cosa que pot sorprendre, és el dictador.
Sí, sí, em sembla molt bé, el tenen definit com a tal, com a dictador, i és el que es mereix. Doncs escolta'm, Josep, ja que estem aquí, també deu haver-hi costa. Què diries de la costa albanesa?
Doncs mira, destaco la població de Sarande, amb aturada al parc arqueològic de Butrini, la ciutat de Vlora, la més gran del sud d'Albània, en nombre d'habitants, i lloc on es divideixen els mars Adriàtic i Jònic. I ja pujant cap a Tirana, podem aturar-nos a Durres, on hi ha el principal port del país.
I ens queda Tirana, la capital del país.
Exacte, ho he deixat pel final perquè en ser una capital, aquí ens hi podem estar diversos dies. Tirana és una ciutat en transformació, amb la construcció de molts gratacels de formes curioses, la majoria dels quals es convertiran en hotels de luxe. A la ciutat trobem, per tant, una barreja de modernitat amb arquitectura otomana, italiana i soviètica. El centre de la ciutat, el centre de la vida cultural i social, gira al voltant de la plaça d'Skenderberg, que porta el nom de l'heroi nacional més popular del país, i està presidida per una estàtua d'ell, estàtua que l'any 1991 va substituir la que hi havia del dictador i que el poble va enderrocar quan es va posar fi a la dictadura comunista. En aquesta plaça i en els seus voltants trobem de tot, eh? Trobem museus, bancs, edificis de diferents ministeris, un teatre, una biblioteca, parcs, la mesquita d'Etenbei, una de les més boniques del país, i la catedral ortodoxa de la Resurrecció de Crist. També aquí trobem el Búnquer 2, un dels 750.000 búnquers en què compta el país, aquest visitable amb una història molt interessant.
Sí, és veritat que vas dir tot això dels búnquers, que n'hi ha tants, però, a més, en aquesta ciutat, a Tirana, també hi ha restes del mur de Berlín i també hi ha una piràmide.
Sí, i totes dues tenen a veure amb la figura del dictador. De fet, en el centre de la ciutat podem veure la Casa de les Fulles, un edifici de dues plantes en jardí on va viure el dictador. La piràmide es va construir en plena dictadura comunista, però després de la mort de Hoxha. De fet, ell va morir de malaltia l'any 1985. La piràmide havia d'acollir el mausoleu i museu del dictador, però amb la caiguda del règim comunista el projecte va quedar en no res. La piràmide no s'ha tirat al terra, existeix, eh? Per dins l'edifici està buit i per fora, pels diferents laterals, es pot pujar fins dalt de tot de la piràmide després de superar poc més d'un centenar de graons. Des de dalt de la piràmide es tenen vistes de la ciutat, tot i que la veritat no és gran cosa. I el fragment del mur de Berlín es pot veure en un dels parcs del centre, a prop de la piràmide, i és un record de la caiguda de la dictadura comunista i símbol de la Guerra Freda.
Escolta'm, doncs, molt interessant tot el que ens expliques d'Albània, que déu-n'hi-do, potser ara ja començo a entendre per què la gent hi ha anat i està tan de moda, però ho deixem aquí?
Sí, crec que hem fet un bon recorregut per Albània amb aquests dos episodis. Abans de marxar del país, suggereixo que us acosteu fins al modern estadi de futbol d'Albània, situat en el centre de la ciutat, i segur, segur, us sorprendrà.
Home, ara ens deixes amb la incògnita, ja veus que haurem d'anar a veure-ho, no?
Doncs sí, no crec que tenim més remei que
anar-hi. No, ens ha quedat motius suficients per tornar i anar a Albània. Doncs Josep, com sempre, moltíssimes gràcies, un plaer.
Molt bé, fins la propera.
Viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Noé. Amb la proposta per xalar que us faré ara, potser pensareu que tinc preferència pel subsol, però no és així. M'agraden els llocs que s'han sabut actualitzar i donar noves funcions a indrets amortitzats. Avui som a Cardona. Què us sembla entrar a una muntanya on fins fa relativament poc temps era una mina i ara esdevé un espectacle apassionant? La muntanya de Sal de Cardona és un recorregut històric per la feina esforçada dels miners i la producció de sal com a primer i més tard de la potassa. Els diferents elements exposats, les fotografies, el vídeo i l'extraordinària capacitat de comunicació dels monitors i monitores converteixen la visita en una classe magistral sobre les vicissituds dels veïns i veïnes de Cardona durant el segle passat. Direu, això també ho veig al mòbil i no em cal moure del sofà. Error. Ara ve el millor. Ja us he parlat alguna vegada d'estalactites i estalagmites. Doncs ara imagineu que els filtrats d'aigua a una cova tinguin color propi. El blanc de la sal i les varietats segons els bacteris atrapats a la mina confereixen unes tonalitats brutals. Aquí rau l'interès principal. De fet, parlem d'un fenomen natural únic al món que val la pena experimentar. Si aneu en família, la visita teatralitzada us acabarà de sorprendre. És la manera més completa de gaudir de tot plegat. Muntanya de Sal de Cardona, per xalar, xalar.
La primera pedra @racu.cat.
Volem viure de manera més ecològica, més d'acord amb el nostre entorn, cuidant-nos, i ho fem moltes vegades amb consells que ens dona la Sònia Flotats, que ja està al capdavant del magazín de tendències sostenibles So Good, So Cute. Sònia, bon dia.
Bon dia.
I justament, últimament hem llegit molts estudis i hem vist molts articles que parlen d'aquesta manera d'incorporar els microplàstics en el cos, fins i tot, no? Que el tenim tan a tot arreu, el plàstic, que ja l'hem introduït a, fins i tot arriba a la sang, no?
Sí, sí.
Llavors hem de treure'ls de sobre. I estan tant. En els llocs menys pensats.
Un desastre, o sigui, sí, en realitat els microplàstics es troben a tot arreu que hi hagi plàstic, i la roba, que moltes vegades us dic, deixa anar el polièster plàstics, que es posen a la rentadora, que se'n van a l'aigua i acaben al mar, se'l mengen els peixos o les algues, ens mengem allò i acaba el nostre cos. Ja han sortit estudis que inclús a la sang humana s'ha trobat microplàstics. Són partícules de plàstic molt, 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 molt diminutes, els micro i els nanoplàstics. Però mira, de vegades hi ha miracles, m'atreviria a dir, i ara fa unes setmanes la Unió Europea va decidir, que dic, tant de bo poguéssim prendre decisions així tan pim-pam amb,
tan altres, ràpides,
amb més
no?
temes, van decidir prohibir els microplàstics afegits intencionadament als productes.
Veus?
Què vol dir això, intencionadament? És a dir, per exemple, una peça de roba, doncs el polièster no s'hi ha afegit, és plàstic, que ja forma part, perquè el polièster és plàstic, i els deixa anar quan el rentes, però hi ha productes que porten microplàstics incorporats a més, per exemple, la purpurina és un microplàstic pur i dur, l'any prohibida, molt fort. Han prohibit, per exemple, el farciment de les joguines, el típic nino, el peluix, que per dins té unes boletes petitetes de microplàstic, doncs això ho han prohibit. I han prohibit a la cosmètica, jo estic molt contenta, les cremes exfoliants, per exemple, no sé, aquestes que et rasquen la pell una miqueta per treure les cèl·lules mortes, normalment això que rasca són microplàstics.
Ah, és per molt tant, fort. Picar-nos els per sobre la pell i anar rascant no deu ser el més
adient. No, perquè tot això penetra, no ens oblidem, les han trobat a la sang humana i exacte. Sí, doncs ara s'ha prohibit, és fantàstic.
Fantàstic.
Jo estic molt contenta.
Veus?
I aleshores ja hi ha diverses marques, ja fa molts anys que treballen els exfoliants i tot aquest tipus de cremes i productes amb productes naturals, biodegradables, inclús compostables, que és que no fa falta posar plàstics per rascar. Jo, per exemple, un mètode casolà és amb el sucre, o sigui, si tu barreja amb el sucre...
Com és que a vegades s'acaba dissolent, no?
Sí, exacte, sí, clar, no és etern, però clar,
el sucre
va molt bé. Però, per exemple, avui us veu parlar de Go Circular, que és una marca de cosmètica natural, que és d'una noia que és espanyola, ella, però viu a Suècia fa molts anys, la Irene Atace, i a Suècia es veu, que jo això no ho sabia, prenen molt, molt, molt cafè. Jo em pensava que aquí prenien molt cafè, doncs es veu que a Suècia encara en prenen més. Tenen un nom inclús per l'hora del cafè que es diu Fika, que és com el descans, i diuen, bueno, no sé com ho diuen en suec, però anem a fer un Fika.
Que és el descans però amb un cafetó.
Exacte,
al costat.
Amb un cafetó pim-pam, és un break. I clar, això genera molt el marro del cafè, ja,
sí, sí.
Si prenen tant cafè, doncs hi ha molt marro de cafè. I aquesta noia que estava a Suècia va dir, què podem fer amb tot aquest marro del cafè? I ha fet cosmètica, entre ella crema exfoliant, que té aquest marro, que a més té propietats per la pell, perquè la cafeïna, ja sabeu, per la cel·lulitis, cel·lulitis és un català? Sí, cel·lulitis,
sí, suposo que sí.
Per exemple, va molt bé, bueno, té propietats bones. I simplement per exfoliar, doncs és fantàstic. Llavors, és un producte bé, tal, que us el podeu inclús fer a casa. El que passa que el del Go Circular està formulat amb altres ingredients i principis, clar, actius que van millor
ajudar també a tenir una bona salut a la pell, no?
Sí, sí, però veieu que hi ha maneres.
I tant, i tant. Doncs escolta'm, espiarem aquesta marca Go Circular, però s'escriu amb K, oi?
Sí, exacte, Go Circular amb K, el Circular.
.com?
Sí, .com, ara veureu, hi ha moltes coses de Circular en el... En aquest moment de la història de la humanitat, sí, sí, tot sí, és circular, sí, sí. Però en aquest cas sí, és totalment circular, perquè és una cosmètica que és totalment compostable, és a dir, jo no passa res que se'n vagi pel desaigua, perquè és cafè, i hi ha altres coses però que també són naturals.
I després per posar-t'ho justament sobre la pell i fregar, clar, doncs home, què millor que alguna cosa natural, no?
Exacte.
I el marro del cafè ens ajudarà a exfoliar i a més ens anirà molt bé i serem... una mica més, estarem una mica més d'acord amb el nostre entorn.
Oi tant.
I el cuidarem una mica més. A nosaltres i a ell. Doncs, com sempre, Sònia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Doncs sí, és hora de parlar d'economia amb l'Oriol López Villena, ell és l'autor del llibre Creix i Prospera. Oriol, bon dia.
Bon dia.
Creix i Prospera, eh? De sí. Moment, d'entrada, ho diem així, però a vegades dius, escolta'm, un moment, parem-nos. I què és exactament créixer? Perquè no podem créixer eternament.
Exacte, a vegades tenim la sensació que hem de ser, no sé, com els taurons, no? El meu fill va fer un treball sobre els taurons, amb el qual jo vaig aprendre'n molt. I una de les coses que vaig aprendre és que no es mantenen quiets. O com a mínim això ho vaig entendre, no es queden quiets. I a vegades sembla que les empreses tampoc puguin estar quietes, sempre hagin de créixer, però jo, la pregunta que a mi m'agrada fer-me és, escolta, estem segurs que volem créixer amb tot el que suposa? Per exemple, no? És a dir, primer definim què és créixer, ara parlàvem de nanos. Tu com vols que sigui, s'ho pot preguntar a l'audiència, com volen que sigui la seva mainada quan siguin grans?
Feliços, sí, que tinguin pau, que tinguin una vida equilibrada.
Que tinguin amics, que siguin intel·ligents. Mil coses. Mai se'ns acut dir que volem que siguin grans en volum. És a dir, no, és que volem que siguin... Jo el meu fill vull que sigui alt i gras. No, això no se'ns acut. Però en canvi amb l'empresa, créixer directament, ja ho definim com a créixer en volum. Més gent, més estructura, més facturació. Quan ben bé pot no ser això. D'acord? Per tant, segur que volem créixer. Bueno, primer definim què és créixer. El segon és per què volem créixer. No sé, jo m'he trobat empreses familiars on volen créixer per demostrar al pare que ho poden fer igual de bé o millor que ells. O per ego. D'acord? És a dir, vull demostrar-me a mi mateix, és com un repte, això. Bueno, però no és ni bon ni dolent, però és important saber el per què, perquè això ens durà el següent, no? Que és, escolta, què suposa?
I quin preu pagaràs per créixer tant?
Quin preu vols pagar i com fas perquè el preu sigui el mínim possible? No pot ser que tu vulguis créixer en estructura, amb molta gent, amb molta facturació, i que tot això no ho acompanyis de tenir un equip que lideri, perquè llavors probablement, a part de tenir poc temps i estar estressat, és possible que paguis un preu en forma d'estil de vida, no veure els teus fills, o divorciar-se. D'acord? Per tant, la pregunta és quin preu estem disposats a pagar. I si aquest preu està allà, o sigui, hi ha aquest risc, saber com el treballaràs o com el minimitzaràs.
Com el gestionem, no? I per tant, sempre créixer vol dir també créixer en personal, o no? Depèn.
Sí, clar, és a dir, depèn les empreses, però és obvi que les empreses quan són petites, doncs, òbviament, quan comença un autònom està sol i després va creixent i potser contracta gent, i clar, jo sempre poso un límit, no? Fins als 10, 12 treballadors, és una empresa que pots gestionar tu sol, d'acord? O sola, pots estar-la gestionant i pots directament gestionar l'equip. Però a partir de cert volum de treballadors, 15, 20, 30, 50, 60, ja no ho pots fer sol. Si no vols malmetre el que dèiem, si no vols malmetre el teu estil de vida o la teva relació, d'acord, o el teu temps lliure. Per tant, comences a necessitar gent que prengui decisions per tu. Allò que en diríem un equip directiu. Clar, estàs disposat a pagar aquest preu, si estàs disposat a assumir el risc que sempre suposa que algú altre prengui decisions, o l'esforç que suposa crear aquest equip. Llavors, si estem disposats, és a dir, si sabem per què volem créixer, si sabem què és créixer per nosaltres, mira, volem créixer en facturació, o volem créixer perquè el que volem és organitzar-nos millor de cara si al futur ens apareixen oportunitats, doncs poder fer un salt endavant, o volem expandir-nos internacionalment, perfecte, o volem, a més, perquè volem guanyar més diners, que és perfectament legítim, per poder-nos comprar vés a saber què, o ho fem simplement per ego, volem ser un referent europeu, perfecte, i a més sabem el preu que podem pagar i per tant el que farem serà invertir per rebaixar aquest preu, és a dir, intentar dir, escolta, muntarem un equip directiu, d'acord, i m'arriscaré al fet que hi hagi gent que prengui decisions. Això són els tipus de preguntes que ens hem de fer quan algú ens diu, o quan nosaltres mateixos ens diem, volem créixer.
Ah, i segurament molta gent, en quan diu quins objectius tens, créixer. Aquesta és la simplicitat de la que partíem. Exacte. I que potser hem de pensar ben bé què vol dir créixer. I si no, és que fins i tot com un concepte ecològic, no? De recursos, d'esgotament de recursos.
També,
no es pot constantment duplicar la producció, duplicar, anar multiplicant, 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 multiplicant.
Exacte, això és el que se'n diria escalar, eh? Podem parlar un dia, que bàsicament és, hi ha un moment en què has d'aprendre a créixer sense estar tan lligat a un recurs concret, d'acord? Sigui un recurs natural, o siguin persones, d'acord? O siguin altres coses, o sigui la teva vida.
Mm-hmm. Doncs m'agrada aquesta reflexió que ha sortit des de dintre del món econòmic mateix. Aquest, què és créixer? A veure, plantegem-nos-ho. Volem créixer, segur? A veure, doncs pensem una miqueta. Això és el que hem volgut fer avui amb l'Oriol López Villena. Com sempre, moltíssimes gràcies, Oriol.
Gràcies a tu, Noemí.
La primera pedra.
Parlem ara de ciència. Concretament avui parlarem de càncer i la seva relació amb la immunitat. I ho parlarem amb el Víctor Jiménez Martínez, que ell és divulgador a Ciència Oberta i Neurones Fregides i investigador a l'IDIBAPS. Molt bon dia, Víctor.
Bon dia.
Contents de tenir-te, contents de tenir-te aquí. I a més, amb moltes ganes que ens expliquis tot això que suposo que també va relacionat amb el que estàs estudiant a l'IDIBAPS, no?
Sí, bueno, jo em dedico una mica també a tema immunitat, però no directament les immunoteràpies de les quals parlarem més endavant, però...
Doncs fantàstic, avui parlem, com dèiem, de càncer i immunitat. Quina relació hi ha?
Bé, per començar, quan parlem de càncer, una de les coses que hem de tenir clara és que és un conjunt de malalties extremadament complex. El fet que amb el temps desenvolupem un càncer o, pel contrari, n'estiguem protegits, depèn en gran mesura de factors externs, com són la dieta, el tabac, l'alcohol, agents químics, un llarg, etc. N'hi ha moltíssims. Però també una correcta disposició dels elements del nostre propi cos pot ser també decisiva per impedir-lo.
És a dir, que hi ha factors interns que poden influir en el desenvolupament del càncer.
Sí, ens referim bàsicament a la genètica, que determina la configuració i funcionament de molts mecanismes relacionats, i en aquest sentit hem de saber que el sistema immunitari juga un rol molt important no només en la iniciació i progressió del càncer, sinó també en la metàstasi. De fet, una resposta immune natural és crucial per preveure el creixement i l'evolució d'un tumor, i és una relació superinteressant.
Però exactament què és el que fa el sistema immunitari?
Així, cinc cèntims i molt ràpid, el sistema immunitari porta a terme un reconeixement i un procés d'eliminació de tot element que no es reconeix com a propi. Això pot ser tant un virus com un bacteri d'una nova infecció, per exemple el Covid, així...
Exacte, sí senyor. I per tant, el càncer es pot considerar un element estrany que no és propi?
Sí i no. Al final hem de tenir en compte que el càncer té origen en les cèl·lules del nostre propi organisme, que podem dir que es transformen i comencen a dividir-se descontroladament fins a formar un tumor que envaeix altres teixits. I per tant és una cosa nostra, però està una mica canviada. I la natura aquí és molt sàvia i el cas és que totes les nostres cèl·lules, les cèl·lules del nostre cos, presenten petites molècules de proteïna a la seva superfície, que ajuden a que siguin identificades pel sistema immunitari. És com un codi de barres i les cèl·lules del sistema immunitari actuen una mica com si fossin un escàner per identificar coses rares. Uh-huh. I aquí hi ha mecanismes que poden evitar... que eviten reaccionar davant d'elements que siguin propis per no atacar-nos a nosaltres mateixos.
Clar, llavors què fa que el càncer sigui diferent?
Podríem pensar que, com la resta de cèl·lules, no hauria d'haver-hi cap resposta perquè els elements són nostres, però, i això és veritat fins a cert punt, però el cas és que en el càncer es requereixen i es produeixen moltíssimes alteracions genètiques. És a dir, són mutacions que canvien la composició dels components cel·lulars i, per extensió, el seu funcionament normal. I aquí hi ha la clau perquè es doni una resposta immune contra el tumor, perquè els elements aquests que canvien estan tan canviats que ja no semblen nostres.
Clar, i pot fallar en algun moment aquest sistema immunitari, llavors?
No tots són flors i violes. La realitat és que, tot i que és un sistema eficient i funciona en molts casos, el cicle aquest d'immunitat contra el càncer es veu truncat en els pacients del tumor. Mm-hmm. Això es coneix com evasió de la supervisió immune i és considerat una de les principals característiques amb les quals definim el càncer. I passa perquè les cèl·lules tumorals desenvolupen mecanismes per evitar o frenar l'acció del sistema immunitari.
Que llavors ens preguntem com s'ho fa el càncer per evadir aquest sistema immune.
Podem parlar en dos nivells. Primerament, podem pensar que és un fenomen de pressió selectiva, és a dir, si dins del càncer, que és una població de cèl·lules, hi ha algunes que són susceptibles a l'acció del sistema immunològic, el nostre organisme aprèn a identificar-les, les ataca i les mata. Però si dins d'aquest càncer hi ha algunes cèl·lules que per algun motiu no han après a evitar-ho o no reaccionen davant d'això, aquestes sobreviuen i aquestes continuen replicant-se fins que el tumor esdevé arriba a aquest estat més esmunyadís. Hi ha molts mecanismes paral·lelament d'evasió. Principalment es dona una manca de reconeixement de les cèl·lules canceroses perquè, per exemple, no presenten aquestes molècules de les quals parlava abans a la superfície i amaguen una mica la seva identitat. És a dir, hi ha molts mecanismes i que acaben camuflant el tumor i el fortificant davant les nostres defenses.
Mm-hmm. I podem reactivar el sistema immune d'alguna manera perquè torni a atacar el tumor en els pacients?
Precisament és la base de les famoses immunoteràpies, que sona molt a les mm-hmm. notícies, a la tele, etc., que sorgeixen amb l'objectiu de restablir aquesta immunitat natural i superar les barreres de l'evasió. És a dir, no és una teràpia com si fos un medicament, sinó que és reactivar les nostres pròpies defenses. És tot un repte, però avui en dia es troben en primera línia contra molts tipus de càncer, com ara el melanoma, que és el càncer de pell, o el càncer de mama.
Mm-hmm. I quines estratègies es fan servir per aconseguir això?
A grans trets podem dividir-les en tres grans grups. Per una banda tenim la infusió de cèl·lules immunes modificades, que són cèl·lules dels propis pacients, que les alteren perquè aprenguin a identificar el tumor. I són, per exemple, les teràpies amb cèl·lules CAR-T, que es diuen, i precisament a l'Hospital Clínic hi ha grups molt, molt punters que investiguen en aquestes àrees. També podem trobar vacunes, tant terapèutiques com profilàctiques, amb l'objectiu d'enfrontar el sistema immunitari, d'entrenar el sistema immunitari a través de components produïts pels tumors. I per últim també tenim els inhibidors de punt de control que tenen l'objectiu d'incentivar l'acció de les cèl·lules immunes contra el càncer a través del bloqueig dels inhibidors que, uh-huh. que eviten que actuïn.
Home, són tres línies molt interessants. Queda molt clar aquesta importància del sistema immunitari per combatre el càncer, però podríem dir que pot arribar a ser la solució definitiva?
Bé, és veritat que les immunoteràpies han revolucionat el tractament de molts tipus de càncer, ja sigui en solitari o en combinació amb altres tipus de teràpies com les quimioteràpies, i constitueixen una eina molt útil per aprofitar els mecanismes del propi organisme, cosa que és un punt molt fort. Però tampoc estan exemptes d'efectes secundaris, i no tots els càncers, ni tots els tipus del mateix càncer, ni tan sols tots els pacients poden beneficiar-se d'aquestes immunoteràpies, malauradament. I és aquí on entra l'estudi de les característiques particulars que afavoreixen o no afavoreixen l'acció d'aquestes teràpies per predir-ne la resposta i fer-ne un millor ús. I aquí entrem ja en el camp de la medicina personalitzada, que també acostuma a sortir a les notícies i se'ns obre la boca amb aquest concepte.
Doncs és fonamental, evidentment, la investigació, i gràcies a gent com vosaltres, sobretot que sou tan joves, i que a través de Neurones Fregides feu aquesta tasca de divulgació, que últimament esteu a tope perquè des de l'11 d'octubre teniu una novetat a les llibreries.
Bé, sí, exacte. Ens fa molta il·lusió presentar-vos el nostre primer llibre, que s'ha publicat amb l'editorial Rosa dels Vents. Es titula Per què els elefants no tenen càncer? I altres preguntes científiques que et fregiran les neurones. I es pot trobar a les principals llibreries.
Per què els elefants no tenen càncer? Aquesta sí. És una pregunta que no et faré ara, perquè si no, no acabarem mai.
Surt el llibre, no surt faré spoiler. És un esforç molt maco que resultarà en 16 capítols amb preguntes superinteressants, entre les quals la del títol. I res, volíem mostrar que les diferents ciències, tot i semblar distants, poden resultar molt properes i formar connexions molt maques, com una xarxa neuronal de neurones fregides.
Exacte, doncs escolta'm, us seguirem des d'aquí, des de la primera pedra, i evidentment la gent que tingui ganes de llegir aquest llibre, doncs ja ho sap, les llibreries i buscar per què els elefants no tenen càncer i altres preguntes que et fregiran les neurones. Víctor, moltes gràcies.
De res.
La primera pedra @racu.cat.
Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, que tenim cap de setmana de cursa, per cert.
Sí, sí, ens veiem demà, demà a Salou, no?
Home, i tant.
Molt bé.
I mentrestant, una mica de cinema també va bé, no?
Sí, a més, aquesta és una pel·lícula... Mira, me la va recomanar el Beltran la primera setmana
que la van estrenar. És que fa molt bona pinta, eh?
Sí, és que sí. I cada setmana m'estava... Ja l'has vista, el que passa que anava triant algunes altres, i al final... la vaig veure aquesta setmana i t'haig de dir que és una molt bona recomanació, sobretot si t'agrada el cinema italià i sobretot si t'agrada Nanni Moretti, la seva última pel·lícula, que és Il Sol de l'Avenire.
Siamo nel 56. Come sapete, il protagonista del film è Ennio, redattore dell'Unità, giornale del Partito Comunista Italiano.
Ma perché in Italia c'erano i comunisti? I comunisti non vivevano solo in Russia.
Ma azione! Poi faccio un film una volta ogni 5 anni.
J'ai tout fait pour produire ce film.
Està bé.
Està bé.
Està molt bé.
Ah.
És cinema dins del cinema. Estem a l'època actual, en Nanni Moretti és en Giovanni, que és un director de cinema que fa pel·lícules cada 5 anys. I ara en toca una altra, el que passa que...
amb el seu temps...
Amb els últims, perquè és que ell és molt especial. Molt especial també, més a més, en la seva vida privada, amb la seva dona, amb la seva filla, amb tot l'equip amb el que roda aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula ambientada a finals dels anys 50, quan el que hi ha és un petit poble d'Itàlia que rep un circ que venen d'Hongria, que són per part d'un grup que ha hagut de marxar d'aquell país que està en plena revolució. I aleshores, a partir d'aquí, anem veient tota la problemàtica que té en Giovanni en la seva vida i després com la va traslladant també en la realització de la pel·lícula, perquè la seva dona també està posada en el món del cinema. Tot plegat és... escolta'm, és a dir, anar veient com va passant i que t'ho vagin explicant.
Molt a l'italiana, no?
Fa molt a l'italiana. I a més té uns punts molt de comèdia, es posen tots a cantar en un moment determinat de la pel·lícula. És que és molt... Si t'agrada Moretti, és perfecte per tu. Si no, a veure, tu has d'agafar, diguem-ne, com una certa filosofia. Però la història està molt ben explicada, està molt ben cosida. Aquesta comparativa, sobretot quan representa que ens anem gairebé 60 anys enrere, a finals dels 50, i arribem en aquesta ambientació... Amb els actors principals, aquesta, diguem-ne, que lluita entre els comunistes que hi ha en Itàlia i també del lloc on venen, des d'Hongria, des d'on venen aquesta parella de circ que està fent allà les seves actuacions per intentar animar també una miqueta més la vida dels que estan a Itàlia a finals d'aquesta dècada, i sobretot la crisi existencial que té en el director de la pel·lícula, el mateix Moretti, que... Tu l'has dit per allà i... És a dir, l'acompanyaries tota l'estona perquè dius és que necessites
saps, allò,
poder
mica,
parlar, exacte,
sí.
I veure com és la seva situació. Sí, està sí. Molt bé, està molt bé. La veritat és que surts del cinema amb molt bon rotllo i diguem-ne que amb molta sensació d'haver passat una estona que està molt bé.
A veure...
Hi ha alguns moments que són... és a dir, recordarem alguna altra pel·lícula seva, sobretot quan ell està amb un patinet donant voltes, val? I després també hi ha un moment que està molt bé, que és quan es queda sense finançament per fer la seva pel·lícula, i sembla que tots està començant a caure, i té una reunió amb Netflix. I a partir d'aquí veiem com és la...
Com els dos mons s'ajunten.
Com els dos mons s'ajunten, i hi ha aquestes, sobretot per frases que diuen els tres executius que representen que són de Netflix, que estan allà amb ells, i com li van explicant les coses, i ell està davant, saps? És a dir, per què m'ha tocat a mi estar aquí, havent de demanar calés amb aquesta gent que té un punt de vista que no té res a veure
amb
les pel·lícules que jo faig. Vull dir que la crítica
està
cap
molt
a aquesta
bé.
Part també està molt bé.
Doncs ens agradarà veure-la. A veure, digues tu el títol en italià.
Però és que me l'ha xivat la Georgina.
Ah!
Per tant, hi ha una mica de
clar, i a veure com ho va dir que feia.
Il Sol de l'Avenire.
Ah, molt bé.
Sí.
Sembla?
Doncs em sembla fantàstic, una bona pel·lícula per triar, sí, per anar al cinema i agafar
de
forces.
De Nani Moretti, és a dir, dient això ja tens totes les claus de... sobre el que pots arribar a veure.
Doncs avui descansarem, anirem al cinema perquè demà hem de córrer o caminar, depèn qui vulgui fer-ho d'una manera o d'una altra,
sí,
i abans parlarem de sèries.
I després quan estiguem, exacte, quan estiguis allò al sofà intentant... recuperar-te de la cursa, doncs...
una sèrie televisiva.
Una sèrie, a més de 4 hores i uns quants morts.
Va, doncs vinga, demà en parlem.
Vagi que vagi bé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Y me pongo pibón. Pues esta noche pasa el monte tuyo.
Ai, sí,
ai,
sí.
Bon dia.
Bon dia, Jordi Ramos. Escolta'm, sí, ens agrada aquesta molt, 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 molt.
Sí, bueno, ja l'hem sentit una mica, però te l'havia de posar perquè no sé si recordes que els eurofans de tot el món fan el concurs de la segona oportunitat, que cada associació tria un dels temes del seu país que anaven a la cursa d'Eurovisió però no ho van aconseguir, i, bueno, com aquest, que va ser el que van triar precisament els espanyols. El cas és que ja sabem els resultats.
Ah, sí?
Sí. I Vico ha quedat cinquena.
Ah, està molt bé. Està bé.
Bueno, si més no, li han millor que Blanca Paloma. Sí. Els guanyadors, també hi ha de pasta, els presento, que són els suecs. Es diuen Marcus i Martinus, i en el seu cas doncs els hi va passar el mateix que Vico. Van intentar participar a la cursa d'Eurovisió, no van vèncer l'Orin al Melody Festivalen, però ara, mira, s'han equiparat mínimament, no? Perquè ell ha guanyat el festival oficial i ells el Second Chance, que estic.
Està molt bé.
La cançó es diu Air. Pensa que ara tot torna a començar. Dimarts, per exemple, s'acabava el termini per presentar les cançons al Benidorm Fest. Ara ja està tot dit i fet, però l'altra cançó molt important d'aquests dies és l'espanyola de Eurovisió Junior. El tanto Dani treu aquesta música.
Home, a veure.
Es diu Love You. I escolta.
I love you, mon amor, yo te amo. Yo amo te, tantas formas de decir te quiero y gritarlas por el mundo entero.
Ja sé què vas a dir.
Sí, t'enganxa com una mala cosa.
Això és el que t'anava a dir. Deu ser d'aquelles que després dius no, però sí, t'acompanya.
I aquesta tornada amb diversos idiomes i tal és perillosa, però a mi m'agrada.
Sí?
Sí, t'he de dir que sí. Ella es diu Sandra Valero, té 12 anys, els va fer aquest mes d'agost, i és d'un poble de València que es diu Benetússer. Ella és cantant, actriu, model, i va sortir d'un càsting de més de centenars d'aspirants. Mira la tornada.
Bé, ja et dic jo que sí, que se'ns quedarà enganxadeta.
Sí, jo em vaig ballant-la,
Sí, sí.
Mira, Valero també ha participat en altres programes com Idol Kids, La Voz Kids o també el musical El Guardaespaldes. De fet, li agraden molt els musicals. És més, es va presentar al càsting cantant la cançó de la Sirenita. Mira com ho feia.
De molt bona qualitat no és, no?
Bueno, suposo que li devia fer el seu pare al sofà de casa, pobra dona. Però, escolta'm, té uns anys, déu-n'hi-do el nivell que té. És evident que necessita practicar, però té tot aquest temps. Jo suposo que ara l'estan entrenant precisament, precisament per poder cantar en directe i poder doncs, complir el paper a l'escenari davant de tota la gent que hi haurà. En qualsevol cas, jo crec que el tema està bé. És una composició 100% espanyola i que, evidentment, espera millorar el sisè lloc de l'any passat, que no sé si el recordes. Hi havia Carlos Higes i portava Senyorita.
Bela com sisè, jo crec que va ser lloc molt digne. Molt digne. En qualsevol cas, apunta, perquè aquest any Eurovisió Junior serà en 6 setmanes, el 26 de novembre a Niça, que es fa allà, evidentment, després de la victòria l'any passat de França amb Omaman.
Està bé, sí, ja no me recordava.
Sí, sí, la cantava Lisandro, que era com una mena de mini Elvis de 13 anys. Ell serà l'anfitrió d'aquest certamen, un certamen que porta el lema d'herois i en el que participen 16 països.
I l'espanyola com pinta?
Doncs no va malament.
No?
No, a veure, també és veritat que encara no les tenim totes i també és veritat que pel júnior no hi ha apostes. T'ho havia dit algun cop, considerant que sent un concurs de menors seria improcedent, doncs, apostar-hi diners. Però sí que hi ha enquestes i si els fem cas, potser l'espanyola estaria en un top 4. Que no estaria gens malament. En qualsevol cas, quan ho tinguem tot, ja passaré les favorites, però de moment sí que et puc dir que la que té més suports de tots avui dia sembla ser que és la dels Països Baixos. Aquesta. Carn de discoteca total, eh?
Carn de discoteca, i tant, i tant.
Ara deia el Dani que sembla Avicii, també.
Doncs mira.
Jo, sincerament, la veig ballant-la. No sé, ja...
Home, nosaltres som fàcils de ballar.
Les veig ballant totes, jo reconec que això ho porto fàcil.
Jo també et veig ballant-la.
Sí, però trobo que sona bé. És d'aquestes cançons que, francament, no diries que és la d'un concurs infantil i això, sí, evidentment, sí. Li dona punts. El tema es diu Holding On To You, que vol dir agafant-se a tu, i la canten dos tiktokers que es diuen Seb i Jasmine, que tenen 13 i 14 anys. Igualment, com et deia, encara queda cursa per endavant i anirem veient, però com a mínim ja tens un petit tastet del que serà la versió infantil d'Eurovisió, que ja té el seguiment de l'altra, però que jo trobo que també és interessant i fins i tot pot ser bastant emotiva.
Sí, sí.
Parlant d'emocions.
Què?
Abans d'acabar, deixa'm fer un recordatori, en aquest cas, per la Madoha.
Y solo tú, y solo yo, enamorados en la playa bajo el sol.
Que ell va ser el compositor d'aquesta, que va ser la cançó que va representar Televisió Espanyola en 1981.
Ha plogut molt, eh?
Sí.
Tu... És que ara m'ha vingut un flash d'història.
Tu eres molt joveneta.
Molt joveneta.
Molt més cara.
Exacte, ara s'ha estat bé.
En qualsevol cas, Amado Jaén era català, era un dels fundadors de Los Diablos, un home encantador, i malauradament ens va deixar dimarts als 74 anys, per tant, a mi m'agradaria poder acabar avui rendint-li una mica d'homenatge.
Sí, senyor, i recuperant aquesta cançó que a molts encara la tenim molt present. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies, ens quedem amb aquest tema, no?
A tu, molt bon dia.
Solo tú y solo yo sabemos todos los secretos del amor. Y solo tú y solo yo en nuestro mundo de alegre y soñador. Entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrasado. Whoa, 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 whoa.
és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo, nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.